Escoltes a mig matí.
Doncs aquí estem amb Tecnologia al dia, amb Raül Riera. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Aquí estem, sí, sí.
Com estem, Raül?
Bé, bé, avui amb moltes notícies. Aquesta setmana han passat moltes coses.
Sí, sí, sí.
Dimecres.
Sobretot aquest viatge especial,
ara,
que se'n parlava tot arreu, eh?
Sí, sí.
Estava
sí.
Jo pendent a veure... Era una cursa, veritablement era una cursa.
Sí, sí.
Una baralla de galls, que podem dir.
Sí, sí, ho recordem, eh? Primer va sortir el senyor de l'ex-CEO d'Amazon,
sí,
que va dir que volia volar a l'espai, i el de Virgin, uns quants dies més tard, va dir que si el d'Amazon sortia el 21 de juliol, sí, el dia 20 de juliol, doncs que ell sortia el dia 12.
I punto.
I ho va fer, això ho va fer.
Sí,
sí. I sí, sí,
sí, sí.
Doncs, parlem d'això, i és que doncs, Richard Branson, el CEO de Virgin Galactic, doncs que va aconseguir volar amb èxit a l'espai. En aquest cas va ser amb una nau tripulada de la VSS Unity, i en aquest cas doncs, un vol que era en aquest cas doncs, per avaluar l'experiència que tindran els futurs passatgers i doncs, que són pioners en aquest cas en el turisme espacial. I bé, s'ha completat amb èxit. Eh? Van aconseguir enlairar-se fins a una alçada de 86 quilòmetres sobre la superfície de la Terra.
No, no es va marejar, no, el senyor?
No es va marejar. Va ser... Clar, són 86 quilòmetres sobre la superfície de la Terra, que és suficient per experimentar aquesta sensació d'ingravidesa, val? És a dir, van estar uns moments sense ingravidesa. A més, doncs, clar... És molt americà, això, no? Van arribar en aquesta alçada, just quan estaven en ingravidesa, i aquest senyor, el senyor Richard Branson, va aprofitar per llançar un missatge.
Ah,
no?
Ai, que bonic.
Molt americà, això.
Sí.
I va... Bé, doncs el missatge deia... Era com a ànim i de motivació per la pròxima generació de somniadors, va dir.
Ah.
Bé.
Molt bé.
Sí, que una vegada va ser un nen, que ho va somiar i que volia anar cap a les estrelles i que, bé, doncs, que ho ha aconseguit, que doncs és un...
Sí, sí, que pagant Sant Pere canta, eh?
Sí, sí, clar, que així, si tens molts milions, tot és
sí,
més fàcil,
sí,
està clar.
Sí, exactament, sí.
Però bé, doncs, en tot cas, es va enlairar a quarts de 5 de la tarda del diumenge, i en aquest cas, d'hora espanyola,
mm-hmm,
i va sortir aquest vol Unity 22 des de l'Spaceport America a Nou Mèxic, i bé, doncs, es va enlairar fins a aquests 86 quilòmetres sobre la Terra, i... Clar, en aquest cas es considera espai, val? Perquè tant la NASA com la Federació d'Aviació, la Federal Aviation Administration, val? Que és més o menys el tema de l'aviació als Estats Units, i també l'exèrcit dels Estats Units, estableixen que la frontera amb l'espai és als 80 quilòmetres. Per això es va enlairar fins a aquests 86 quilòmetres.
Ah, doncs sobrat.
Val? 6 quilòmetres de més. Però bé, hi ha una altra frontera que és més reconeguda, que és la línia del Kármán, val? Que
sí.
Aquesta és més amunt, és als 100 quilòmetres sobre la Terra. I aquesta no va aconseguir superar-la. I ara qui ha de venir a superar-la?
Home,
ara,
sí.
Ara.
Ah, clar. Val.
Ara el senyor de Amazon, el senyor
sí.
Jeff Bezos.
El Bezos, sí.
Amb el seu germà. A més, acompanyat també de Wally Fang i un quart passatger, que encara no se sap qui és.
Quart passatger.
Sí. Aconseguiran superar el vol que
no, Luis... Perdona, no seràs tu el quart passatger, no?
Sí, ho tinc amagat fins a última hora.
Clar, perquè jo això...
Encara no t'ho havia dit, però tinc assumptes propis el dia 20 de juliol. I me'n anirà a l'espai. Però bé, doncs el senyor Jeff Bezos sí que té programat sobrepassar aquests 100 quilòmetres que marquen aquesta línia del Kármán, que doncs són els 100 quilòmetres sobre l'espai.
Home, llavors aquí hi ha un piqué important, eh?
Clar, segueix el piqué, segueix. Això no s'ha acabat aquí.
Ah, l'altre diu, tu has pujat primer,
clar.
Però jo veritablement aniré a l'espai.
Ah, exacte. Tu has anat a l'espai de refilón.
Exacte.
Jo, de veritat. Sí, sí, sí.
Clar, no sé.
Això serà la setmana que ve, serà el proper dimarts de la setmana que ve, en cas en cas de que, com sempre, que la climatologia i els aspectes tècnics acompanyin i no hi hagi cap contratemps. Però, en tot cas, el dimarts que ve podríem veure Jeff Bezos pujant fins a... sobrepassant aquests 100 quilòmetres sobre la Terra.
Home, estarem pendents, eh?
Sí, sí. Però, Sònia, tinc bones notícies per tu.
Ah, sí?
Val? Sí. Perquè quan va arribar a la Terra, el Richard Branson...
Però quant temps va estar allà dalt?
10 minuts, és el vol.
Els 10 minuts,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Això no ha canviat.
No, no, 10 minuts va durar aquest vol, i bé, doncs...
Que em sembla molt poc.
Sí, sí, sí.
No sé, almenys prendre's un cafè, no?
Ja que pujar, no?
Ja que pujo...
Doncs sí, sí, no tenim... Imagino que això va tot calculat per tema de... No? Que, o sigui, deu tenir els seus aspectes tècnics. No?
Sí,
tot,
sí, no, evidentment que deu ser per alguna cosa. Jo tampoc, però de segur.
Però bé, doncs, com deia, sí, Sònia, sí, a arribar a la Terra, sí, val, el senyor Richard Branson va anunciar que Virgin Galactic s'ha associat amb una empresa que es diu Omaze, val? Es pronuncia així, segurament... No, ah, sí, s'escriu així, no, segurament no es pronuncia així com dic jo.
Sí.
Omaze, val? I se sortegen dos seients... a bord d'una nau espacial per volar gratis fins a l'espai, com el mateix vol que ha fet aquest senyor. Val?
Ah, sí?
Sortejat, eh? Sortejat.
Val.
Per tant, doncs, qualsevol persona que estigui interessada fent una donació, no, suposo que és com una espècie de... No? Doncs, si tu pagues com un bitllet, saps això del típic de Nadal? Jo compro el número 3, però això, tu fas una petita donació... I tu pots comprar petites entrades. Quants més tiquets tens, més opcions tens que et toqui aquest sorteig.
Sí.
I podries viatjar a l'espai.
El meu somni.
També pot ser gratis, eh? Pots aquí, però bé. En tot cas, podeu provar sort. Hi ha una web que es diu, com dèiem abans, omaze.com, omaze.com.
Sí.
I aquí, aquí us podeu apuntar per fer aquest viatge gratis a l'espai.
I tu ja t'has apuntat?
No, jo encara no, encara no.
Perquè jo vaig a mirar ara mateix.
Perfecte, m'agrada. Doncs jo
per
també
apuntar-te a tu, a mi no.
Sí, sí, sí.
Jo no vull anar-hi, eh? Jo no.
Li regales algú, mira.
A tu, per això t'apuntaré a tu. Però sí, sí, eh? Qui ho diu, eh? Guanya un viatge a l'espai, tu.
Sí, sí.
Clar. S'ha de saber una mica aquí les... No? A veure, la lletra petita, eh?
Això és un moment, això és com anar a comprar el pa, són 10 minuts.
Es pot participar fins l'1 de setembre. Fins l'1 de setembre es pot participar, eh? Sí, sí, doncs aquí, sí, entres aquí a la pàgina...
I t'apuntes.
Sí, i les donacions...
Quantes més donacions, més
mira,
tiquets 100, tens?
Mira, 100 tiquets, $10.
Ah, mira.
I si dones $100, tens 2.000 tiquets.
Ara, molt bé.
Vull dir, no està mal, eh?
Doncs ja sabeu, vulgui apuntar, omaze.com, aquí podeu apuntar-vos.
I també pots entrar sense fer cap contribució, eh?
Sí, sí, gratuït, és un tiquet, segurament, no? I si t'aportes, doncs més tiquets. Clar.
Sí, sí, ara mira, jo estic aquí, ja podria entrar, que no serà el cas, tiro enrere, però podria.
Vinga, doncs qui vulgui ja ho sap. Ens veiem un rodenc a l'espai. Bé, hem començat bé.
Hem començat bé, sí.
Bé, hem de parlar d'altres aspectes, també. Això. Ara parlem una miqueta d'un altre tema que també t'agrada molt, Sònia, que són les criptomonedes.
Sí, sí, m'encanta.
I és que, doncs, han agafat ara més protagonisme encara perquè Visa, val? Visa s'ha aliat amb més de 50 crypto exchange, val? Són d'intercanvi de moneda, diguem-ne, física a digital, moneda física a criptomoneda. Doncs s'ha aliat amb 50 cryptoexchanges d'aquestes perquè els usuaris puguin pagar amb criptomonedes en qualsevol lloc que accepti Visa. Val? És a dir, si tu tens criptomonedes, pots anar a un comerç, aquest comerç, encara que no accepti criptomonedes, tu pots pagar amb criptomonedes.
Si aquest comerç té Visa.
Sí, clar, correcte, si té Visa. Llavors tu passes la Visa, el comerç rebrà la quantitat que t'hagi demanat, no? Si tu has de pagar, no sé, 100 euros, no? Tu pagues amb targeta, són 100 euros, el comerç rep 100 euros. Però pot ser que el qui t'hagi pagat ho hagi fet amb criptomonedes. Tu no, el comerciant no ho sabrà, no ho sabrà mai, però el qui tingui criptomonedes pot fer aquest canvi de criptomoneda a moneda digital. I això també ho ha acceptat ja també a la plataforma de pagament online PayPal. Per tant, cada vegada està tot molt més, molt més, a moltes més bases, molt més estructurat, i sembla que s'està normalitzant bastant aquest aspecte del pagament amb criptomonedes.
A mi no m'acaba de... No m'acaba d'agradar.
Ja, això, mira, cadascú, no? Si en tens, perquè no?
No sé. És necessari?
Bueno, a veure, és una moneda, també, de moment. Fins que no es digui el contrari, és una moneda que està habilitada, i per tant... I a més, ara també hem de comentar que, per exemple, aquí a Espanya, la següent notícia que ve relacionada amb aquesta, és que ha entrat en vigor una nova regulació per a les criptomonedes. I per tant, doncs, aquí també, clar, òbviament, quan entren noves tecnologies, noves maneres, en aquest cas de pagament, però també en altres coses, no? En la vida quotidiana, doncs, s'han de legislar, i a Espanya, doncs, no hi havia cap tipus de regulació per al pagament i sobretot pel que els interessa, per la recaptació d'alguna cosa amb les criptomonedes.
Evidentment.
I què és el que s'ha regulat? Doncs bé, el que t'està dient, més o menys, a mode de resum, molt ampli, sense entrar en detall, val? O sigui, òbviament no entra només en això la regulació, però el que t'acaba dient és, si tens criptomonedes, a la declaració de la renda ho has de declarar. Has de posar quines criptomonedes tens, on les tens i quantes tens.
Això és que és increïble.
Això és el que et ve a dir la sí, més o menys la, sí, sí, sí. La nova normativa. El que, bueno, la novetat, diguem, que és que comencen ja a veure que sí, aquestes criptomonedes són reals, que la gent les utilitza, que la gent les té, que s'està movent molts milions amb aquestes criptomonedes i que cal posar unes bases per poder-ho controlar una mica. Si bé és cert que no poden controlar-ho igual que una moneda en suport físic, perquè doncs, és molt més senzill, o bé, el suport físic també a vegades s'escapava pel tema del diner negre, no? Si no ho declares, doncs...
Sí, sí, clar.
Però tot el que era... L'euro, al final, quan pagues amb targeta, els bancs i, bé, en tot cas, el govern sap on van aquests diners, ho tenen controlat, no? Més o menys, se saben on van.
I tant.
D'aquesta manera, les criptomonedes no les tenen tan controlades perquè estan en altres suports, no? No venen del Banc Central Europeu, ni del Banc d'Espanya, ni tot això, i ni passen per bancs que són més o menys coneguts. Per tant, aquí se'ls escapa una miqueta i estan intentant veure com poden controlar una miqueta aquest flux de diners que se'ls escapa.
Clar, la qüestió és controlar-ho.
Correcte, la qüestió és controlar-ho i també...
Perquè és així.
I si podem posar també algun impost per aquí, doncs també el posem.
Evidentment.
Tot el que sigui recaptar, tu. També parlem d'una altra notícia, d'una altra mesura també que entrarà, en aquest cas, en vigor el juny del 2022, val? Però que també té a veure aquí, que ho ha anunciat el govern d'Espanya, i és que doncs, ens avisarà el govern via el telèfon mòbil si hi ha algun desastre a gran escala. Val? Això entrarà en vigor, aquest sistema d'alerta d'emergències digital, per al juny del 2022. Ja s'utilitza en molts països, sobretot, per exemple, a Corea del Sur, que utilitza un sistema de radiodifusió cel·lular que ha utilitzat durant la pandèmia del coronavirus per informar els seus ciutadans de les mesures orientades a frenar la difusió del virus. Austràlia, per la seva part, utilitza un sistema de missatgeria SMS basada en la localització des del 2012, que doncs, també doncs, li permet segmentar els seus enviaments per la situació d'emergència que es produeix en una sola regió. Clar, perquè com va per antena els SMS, doncs, els que estiguin situats en una zona és molt més controlable, no? I bé, doncs, per tant, doncs, hi ha tot un seguit de mesures, com també algunes apps. Doncs, ja et dic, el govern d'Espanya ha anunciat això, que a partir del juny del 2022 utilitzarà un sistema d'alertes d'emergències que ens arribarà al telèfon mòbil en cas de que ocorreixi alguna cosa, com potser en aquest cas la pandèmia, no? Els confinaments, tot això que hem hagut d'estar fent, segurament si ja hagués estat implementat des de ja, doncs ho haguéssim rebut directament al nostre telèfon mòbil i doncs, totes les mesures que hauríem d'haver anat fent al dia a dia. Clar, segurament primer també s'haurien de posar d'acord amb quines mesures hem de prendre i
clar,
quines no.
Perquè... Clar, evidentment, perquè...
Sí,
ho teniu clar, no? Perquè un dia una cosa, un dia l'endemà una altra, no anem bé.
Correcte, i a més aquí també ha anat una miqueta, al principi no, era per tothom igual, però després cada comunitat autònoma...
Llavors aquí s'hauria d'unificar una mica el criteri, no?
Clar, no sé exactament com ho faríem, però jo imagino que seria... posa un sistema d'alerta d'emergències, i jo imagino que seria alguna emergència més de tipus general que, pel que s'utilitzaria aquest tipus de sistema...
Sí, perquè si no ens tornen bojos.
Correcte, sí, sí, jo crec que sí. També seguim amb més mesures que s'han anunciat, en aquest cas de la Policia Nacional, i és que fins ara, quan anàvem a fer el DNI, doncs posàvem la nostra empremta, no? I donàvem una fotografia. I aquestes eren les dades, a més de les dades que li donem, del nom, cognom, el nom, el número del DNI, tot això que queda a la Policia Nacional, no? Però les nostres dades d'identificació, no?, eren la foto... Val? I l'empremta digital.
Sí.
Bé, doncs, ara no serà només això el que ens identificarà la Policia Nacional, ens podrà identificar no només per això, perquè a més que és curiós, però que jo això no ho sabia, la fotografia, val? El que es fa, el que se li dona a la Policia Nacional, o sigui, només s'identifica perquè un funcionari de policia et relaciona amb aquella fotografia. No hi ha un sistema informàtic que et relacioni a la teva fotografia amb allò de manera automàtica. I ara és el que es vol fer, no? Mm-hmm. Que, doncs bé, agafin dades biomètriques facials, val? Mitjançant programaris especialitzats en això,
sí.
I amb això doncs, ja ens podran identificar més, no? O sigui, ja hi haurà un dispositiu que relacioni la nostra fotografia amb una imatge nostra passejant o el que sigui, no? Amb una altra fotografia. Ja no caldrà que sigui algú que digui sí, és aquest, no? Que miri la fotografia i digui sí, és aquesta persona.
Sona una mica arcaic, no?
Sí, doncs és a mi m'ha sorprès, la veritat, quan ho he vist, però la veritat és que es veu que és així, que de moment la fotografia només s'utilitza per això, perquè una altra persona ho miri i ho relacioni. Però no com a identificatiu com a tal. I bé, doncs, ara començarà un pla de licitació per agafar un sistema en el que s'emmagatzemin totes aquestes dades a nivell d'un núvol extern i també doncs, per implementar aquest sistema amb aquestes dades biomètriques facials de tots els ciutadans de la península i que ens identificaran així. Que ara ha començat i doncs, hi ha plaç fins al 10 d'agost per a totes les empreses que s'hi presentin. El nou sistema biomètric d'identificació biomètrica hauria d'estar implementat a mitjans del 2022, però és probable que no estigui plenament operatiu per als ciutadans fins com a mínim al 2023. Per tant,
anava a dir, ho veig massa,
sí.
Massa optimisme. Eh?
Imagino que el 2022 ja tindran l'empresa adjudicada qui ho farà, ja començaran a moure-ho tot, però sempre hi ha una fase beta i tot això, i imagino que en la fase definitiva, doncs, com diu, aquí serà el 2023 que ja ens podran identificar per les nostres dades biomètriques de la cara.
També ens podrien posar un microchip.
També,
no
també.
Sé.
Home, jo crec que això... Jo pensava que això ja estava, però es veu que no.
Jo també. Com ho has dit, dic, no, pot ser.
Sí, sí, és així. Estem així de... en tan rere.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. També en reconeixement facial, però en aquest cas dels jocs, hem de comentar una altra notícia, i és que l'empresa Tencent ha anunciat que utilitzarà en reconeixement facial per evitar que a la Xina els menors es quedin jugant fins a altes hores de la nit. El gegant dels videojocs, que així vol complir la llei imposada pel govern xinès del 2019, que doncs, inclou fins a 6 mesures per evitar que els menors de 18 anys es quedin enganxats en els videojocs. I... entre les 10 de la nit i les 8 del matí, els menors tenen el temps de joc restringit a 90 minuts, excepte els festius nacionals, que podrien jugar fins a un màxim de 3 hores. Altres mesures inclouen que la prohibició de... Això són les mesures, no el que diu l'empresa. Això són les mesures del govern xinès.
Estic sí, sí. Al·lucinant.
Altres mesures inclouen la prohibició del contingut sexual o violent explícit, sí. El registre amb el nombre real i el número de telèfon en el joc i un límit mensual de l'equivalent d'entre 28 i 57 dòlars en micropagaments en funció de l'edat. Val? Això són les mesures que va prendre, això ja el 2019, el govern xinès per al tema dels videojocs amb els menors de 18 anys. I bé, doncs, aquesta empresa ha decidit fer això, no? Doncs, utilitzar el reconeixement facial per limitar aquest ús, per saber si ja és un menor qui està jugant o no, i doncs, en cas de que ho detecti, doncs, no es podria utilitzar, deixaria de funcionar aquest joc. Et diria que no és possible jugar a les hores aquestes marcades o a quan han passat X hores de joc, tot això. Serà obligatori utilitzar per als jocs Tencent. Aquesta empresa de videojocs inclou jocs bastant coneguts com el League of Legends, que és el més conegut segurament de tots, King of Glory o Peace Elite són alguns dels jocs, i per tant doncs, són jocs bastant importants, i per tant doncs, ja, si des de casa no es prenen mesures, doncs l'empresa ha dit, doncs saps què, prenem-les nosaltres, agafem el reconeixement facial.
En teoria són els pares, no?, qui han de decidir-ho.
Jo estic molt a favor d'això, de l'educació a casa, però clar...
Home, que sigui el govern qui marqui les normes, ja em sembla, aquestes...
A veure, a mi no em sembla malament com a mesura per dir-li als pares, escolta'm, els menors...
Sí, però que no ha de ser ningú el govern per dir com has d'educar els teus fills.
Correcte, correcte. Però sí que, o com a mínim, unes recomanacions de dir-li, escolta'm, els fills, com a mínim, potser caldria instruir també els pares o marcar-los segons quina edat, quantes hores, què poden... No sé, perquè a vegades es treu protagonisme o es treu importància a moltes coses que després sí que la tenen el dia de demà. I, per exemple, els videojocs poden ser-ne una.
Sí, sí, no, evidentment, però que vull dir, no sé... Que un govern marqui això, no ho trobo bé, de cap manera. No sé.
Un govern i, bueno, una empresa. L'empresa, al final, amb els seus videojocs sí que pot fer el que vulgui.
Sí, sí.
I aquí, doncs, mira... Ara, la Xina també es prenen mesures moltes vegades...
Home, sí, sí.
Bastant...
Sí, bastant, bastant.
Autoritàries.
Bastant.
També hem de parlar d'una espuma intel·ligent, Sònia, que fa que els robots tinguin sentit al tacte. És iFoam, es diu.
Ah, sí?
Sí, sí. Uns investigadors de la Universitat Nacional de Singapur han desenvolupat una espuma intel·ligent del més interessant. Es diu iFoam. Té un altre nom tècnic, però es coneix doncs, així. I el seu objectiu és imitar el sentit del tacte humà i permetre que els robots puguin percebre objectes propers sense tocar-los. Aquest nou material ha estat presentat per NUS al maig d'aquest mateix any, encara que les troballes han estat publicades al novembre, van ser publicades al novembre de 2020 a la revista Nature Communication. I bé, doncs, segons els investigadors, volen demostrar que és possible replicar el sentit del tacte humà en un robot, el que obriria un nou paradigma en la interacció entre l'home i la màquina per futures aplicacions. Què et sembla?
Que estic al·lucinada amb aquestes notícies.
Sí, sí. L'espuma pot estirar-se fins a un 230% sense trencar-se i, per tant, doncs, també és moldejable i s'adapta al tacte. I sí, sí, capta... Seria com això, no? Quan toques una cosa, segons si la rugositat, tot això ho capta aquest robot, ho captaria.
No faré cap comentari.
I, Sònia, voldria acabar amb una última notícia més entretingut, més divertida.
No, home, sí, són divertides les que has explicat avui, eh?
Un pèl inquietant aquesta, també, del tacte, però bueno, no. Aquesta última, doncs, només parla de que Dubai s'emporta el rècord de la piscina més profunda del món amb un fons de 60 metres.
Uf!
60 metres de fondària té aquesta piscina.
Quin horror!
Sí, bueno, està molt
bé,
eh?
Quin horror! No, no. És horrorós.
Pots, dintre la piscina pots visitar una ciutat fictícia, val? Que s'han creat allà, abandonada, val? Pots fer spinning, per exemple, o pots fer esport en general.
A dintre la piscina, tot això.
Sí. O jugar al futbolí, per exemple, entre altres coses que pots fer dintre d'aquesta piscina.
De de veritat.
Té 14 milions de litres d'aigua i, bé, doncs, òbviament s'han portat el rècord Guinness del món, de la piscina més profunda. I bé, qui vulgui pot anar a visitar-la. La temperatura es manté a 30 graus centígrads, per tant, doncs, bastant alta. I bé, doncs, com dèiem, ofereix diferents activitats dintre que no impliquen necessàriament submergir-se fins als 60 metres, no? Doncs perquè
té... On està exactament?
És a Dubai.
Sí.
Es diu Dubai Creek Tower.
L'adreça no la tenim.
No.
No tenim l'adreça.
No, no, però sí, sí, està a Dubai. Però bé, doncs, qualsevol que vagi a Dubai segur que la veu. Segur que està bastant visible. I bé, s'ofereixen diferents activitats que no impliquen submergir-se aquests 60 metres com un curset d'iniciació en el que el màxim són 12 metres. Val?
Ah.
Per tant, clar, si primer hauríem de començar amb els 12 metres,
sí,
després ja...
Sí, 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 llavors ja veuríem, ja veuríem.
Es diu Deep Dive Dubai, per qui ho vulgui saber. I bé, podeu...
I exactament quina és la utilitat d'això?
Bé, doncs és com una atracció, no?
Sí.
Pots... aquesta piscina té 56 càmeres per tota la instal·lació en prou de garantitzar la seguretat dels usuaris, això sí, i té a més una càmera hiperbàrica amb capacitat per 12 persones per les emergències, pel tema de descompressió, i bé, doncs té de tot. Pots fer completament de tot dintre d'aquesta piscina.
Mira. Sí, sí.
Hi ha d'haver de tot en aquest món.
No sé on arribarem, eh?
Home.
No sé on arribarem, perquè...
Parlant això... de moltes coses, hi ha molta varietat, sí, de... Pots volar a l'espai gratuïtament, pots nedar fins a 60 metres i jugar al futbolí, dintre l'aigua.
I té restaurants, també, allà dintre l'aigua?
No, restaurants no pots... Si t'ho haurien de donar amb pajita, no?
Sí, clar, no sé. Segur que troben la manera.
Segur, segur, segur.
Jo crec que trobarien la manera de no sé, d'equipar-ho una mica més, no?
Pot ser, pot ser. Pots anar a l'espai o pots anar cap a dintre la Terra.
Molt bé.
Tens dues
opcions. No sé quina em crida més l'atenció. Si cap de les dues m'hi crida, eh?
Podria ser, també.
No sé, em sembla que em quedo aquí, de moment.
Aquí amb les criptomonedes.
Sí, exacte. Raül, bona setmana.
Igualment.
Adéu. Bon dia.